A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per a totes i tots. Avui és dijous i passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Nosaltres els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb Ràdio Estel amb el programa de la tercera edat És gran ser gran. Els acompanyem molt gratament per portar els coneixements que els puguin resultar útils i a la vegada interessants a l'hora de buscar una residència per un familiar o un amic. Amb aquest programa parlarem del Covid-19. Tindrem i coneixerem una empresa que està molt lligada al món de les persones grans amb tota mena d'ajut per a ells. Tindrem la borsa de treball, la consulta del treballador social i moltes coses més. Tot això és gran ser gran. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla, Marc Rius. I començarem, com sempre, escoltant un consell abans del programa.
La grip és una malaltia molt peculiar, ja que cada any és diferent de l'anterior. Alguns anys és molt virulenta i pot arribar a ser mortal per persones amb les defenses baixes. D'altres, és molt més lleu. Les autoritats sanitàries recomanen que les persones grans es vacunin anualment. El millor en aquests casos és demanar consell a un professional sanitari. Com sempre que parlem de salut, la millor resposta la té el teu metge de capçalera.
Bé, avui, com fem cada dijous, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I també en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant, com vulgueu.
Pues molt bona tarda.
Bona tarda
i
bona tarda.
Escolta'm, tothom que tingui un familiar en una residència vivint o que pensi que ha d'anar a una residència o tota la gent gran que viu en residència ha de tenir aquest nom al cap. Pla sectorial de retorn a la normalitat en l'àmbit residencial. Per què? Perquè això marcarà la vida de la gent gran a la residència, com a mínim fins que es trobi una vacuna i estigui tothom vacunat, i això del Covid-19 passi a ser com una altra malaltia de les que et vacunes.
Un altre més.
Sí, o com la grip, que dius, bueno, jo m'he posat la vacuna, espero no agafar-la, no? O... Aleshores, què vol dir això d'aquest pla sectorial? La Generalitat està pensant, aviam, què pot fer perquè les residències puguin funcionar d'una forma normal.
Clar.
Ja fa setmanes que ho estem parlant, el Carles ho ha explicat moltes vegades en la consulta del treballador social, perquè hi ha moltíssimes preguntes que parlen de tres coses, sobretot. Les visites a la residència, poder sortir de la residència i poder ingressar a la residència. I potser el Carles ens torni a parlar avui d'aquest tema, perquè és que importantíssim.
Preocupa, és un tema preocupant.
Ara la Generalitat va anunciar fa 4 dies que ha preparat aquest pla sectorial i de moment ens està deixant, ens explica coses, i algunes són una mica, diguem-ne, agosarades, no?, per poder fer, que és que diuen que cada dia les residències faran un control dels residents i dels empleats per veure, diuen, un control epidemiològic. Al final, potser és prendre la temperatura i tenir un control, però pensem que és molt important això, perquè a tot el món, allà on la pandèmia es va agafar uns dies abans, ha mort molta menys gent. Allà on es van prendre les mesures abans, ha anat millor la cosa. O sigui que esperem que d'alguna forma doncs, aquest pla sectorial de retorn a la normalitat en l'àmbit residencial, que ens parlarà de com es poden fer les visites, cada quan es poden fer visites, quanta gent com a màxim pot anar a la visita, ens parla també dels ingressos, de com es fan els ingressos, doncs és important. I també diríem una cosa, que no vull acabar sense dir-ho. Ara ja moltes residències registraven les visites que reben els residents. A partir d'ara estaran obligades perquè s'haurà de demanar cita prèvia. Jo també espero que això serveixi una mica com incentiu per la gent per anar a veure la mare, l'àvia, la tieta, els que tenim en una residència, perquè el dia a dia és molt complicat, cada tots tenim coses, però pensem que una vegada que vius a la residència és la teva vida. No surts tant com quan estaves a casa teva, surts poquet.
A vegades que no pots, tampoc.
I a vegades no pots, no pots físicament, no tens l'oportunitat, i a vegades aquella visita d'un ser estimat és que és el que t'alegra el dia o t'alegra la setmana. O sigui que aprofitem aquest pla sectorial per dir, home, establim un ordre, anem a visitar més aquestes persones estimades nostres que viuen en residències, i de moment potser no els hi podrem agafar la mà.
No sé, però els veurem i ens veuran.
Però hi haurà un dia que els podrem tornar a fer un petó, tant com volem, sense mascareta i sense guants i tal, els podrem abraçar, i potser aquella persona que quan nosaltres érem petits ens feia abraçades i petons, li puguem retornar aquest mostre de carinyo.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Durant uns mesos, això de buscar una residència, ingressar a una residència, s'havia convertit en una tasca gairebé impossible, perquè les residències durant mesos no han pogut fer ingressos. I ara que ja podem, i això del pla sectorial ens dirà com es poden fer els ingressos, sabem que hi ha una forma a la qual tenim dret, però és complexa, llarga, que ens obliga a tenir tanta paciència que a vegades la gent que ho necessita mor durant aquest procés, que és la llei de dependència, això d'anar al treballador social, omplir la sol·licitud, esperar aquest valor, i esperar que et facin un PIA, posar-te en llista d'espera.
És llarg.
Es fa llarg, però per això la major part de les persones que busquen una residència acaben buscant una residència privada, ja sigui transitoriament, fins que tinguin la plaça pública que els hi toca o la de concert, però què passa? Una residència és cara. És un servei car o costós, però el que tenim són tres serveis en un. Tenim que et donen un servei hoteler, o sigui, com si estiguessis en un hotel amb el llit fet, la calefacció,
el menjar,
i condicionar tot el menjar, rentant la roba. Després tenim un servei d'un suport, vol dir, si necessites que t'ajudin a vestir-te, t'ajuden, et podrien donar de menjar a la boca, t'acompanyen al lavabo, et fan l'aseo, et fan tot.
Exacte.
I després tenim una cosa que durant la pandèmia s'ha discutit molt, és tenim un cert suport sanitari. La sanitat pública és la que dona el servei a les residències i la que dona les receptes, però totes les residències tenen algun servei. I tot això, la part hotelera, la part assistencial i la part sanitària, sumada... Espanya té un cost, a Catalunya, a tot arreu, té un cost, que normalment pots començar a trobar un servei que podries considerar de qualitat, diguem-ne, a partir potser de 62, 65 euros al dia. Però clar, això són 1.800, 1.900, 2.000 euros al mes. Costa
són
molt
diners,
pagar.
Són diners.
I avui tenim un convidat que ja hem tingut alguns dies que ens vol parlar de que existeixen opcions per poder pagar la residència, que a vegades no tenim en compte.
Pues serà interessant escoltar-ho.
Tenim amb nosaltres el David Igual, director d'operacions de Pensium. David, benvingut al programa.
Hola, Josep. Marc, bon dia.
Hola, què tal? Bona tarda. Benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
I et volíem fer una pregunta. És cert que les residències són serveis que són costosos, que tenen personal, que tenen aquests serveis, però hi ha formes de pagar, de poder pagar la residència, fins i tot si amb la pensió només no hi arribes, no?
Efectivament, bé, nosaltres doncs, ja portem un temps doncs, impulsant el que és el nostre programa, que bàsicament, pel que no ho conegui, doncs, consisteix en avançar, diguéssim, els diners que necessita una persona que vol ingressar en un centre, doncs, des de la pensió fins al que li falta per pagar aquests costos que comentava en Josep, que efectivament doncs, són uns costos alts perquè incorporen molts serveis, i la majoria de la gent, doncs, amb una pensió de 800-900 euros doncs, fins a uns 1.800 o 2.000 cabal, doncs, home, no hi pot fer front, sinó utilitza doncs, alguna de les opcions doncs, que té a través doncs, del seu patrimoni. No? Nosaltres el que oferim doncs, és avançar aquests diners semestralment i això ho fem doncs, explotant la vivenda de la família, la vivenda que queda lliure. Aquesta persona l'ingressar en un centre, aquest habitatge queda disponible i el que fem és posar-lo en lloguer.
Aleshores, perdona, David, no és que li estigueu comprant, no? No és que us venguin el pis a canvi de que pagueu la residència, no?
No, nosaltres mai ens quedem al pis. Nosaltres el que fem és posar-lo en lloguer, posar-lo en explotació. Normalment, amb el lloguer tampoc n'hi ha prou per pagar sumada a la pensió el que val la residència. Però igualment nosaltres avancem tots els diners que puguin precisar per poder fer els pagaments doncs, corresponents. Llavors, doncs, el que fem és posar en valor la vivenda, posar-la en lloguer i el servei, diguéssim, del propietari, que segurament és un habitatge que ha adquirit fruit de l'esforç de tota la vida, doncs pagant en el seu moment doncs, hipoteca, etcètera, i fruit del treball. I és el patrimoni que té la majoria de les persones grans. Llavors, doncs, el que tractem nosaltres és de que no venguin, que no el perdin, que el mantinguin, i a través del lloguer doncs, anar pagant tot això que puguin necessitar.
Però si vosaltres...
La mecànica és senzilla.
Sí, i aleshores, per entendre, si una persona té un pis i pel pis li donen menys del que li falta per pagar la residència i vosaltres poseu aquesta diferència...
Clar, com els hi tornen els
diners? Com funciona això?
Com funciona? Aquí està la gràcia i, diguéssim, el nostre valor afegit. El nostre valor afegit és que, encara que no li arribi amb el lloguer, nosaltres li avancem igualment. Això es va acumulant, va generant un dèficit, va generant un deute, tal com tu has dit, fins que li arribi doncs la plaça pública, o bé una prestació que ja no necessites diners. Llavors, doncs, això que s'ha anat acumulant amb el temps, que pot ser que li trigui 3 anys, o, doncs, es paga amb els mateixos lloguers. A partir del moment que ja no necessita les aportacions nostres, perquè ja té una plaça pública, el deute que s'ha generat es continua pagant amb els mateixos lloguers. En definitiva, per això diem que nosaltres el que fem és anticipar lloguers. Però sempre amb la vivenda treballant i sense perdre mai la propietat i no haver de vendre, sense hipoteques, ni avals, ni afectacions personals de patrimoni, etc.
I, David?
És fent treballar la vivenda.
Una pregunta, David. Hi ha l'opció de que la persona, diguem, per acabar, diguem, el deute, llavors, diguem, em comentaves tu que era fins que la persona tenia plaça pública. Llavors, si la persona no volgués plaça pública, pot seguir generant deute fins que mori? O com funciona? Hi ha aquesta opció?
Sí. Efectivament, tenim, de fet, molta gent doncs, de que està en una residència i no es vol moure d'aquesta residència, encara que potser pogués tenir accés a una plaça pública en una altra. No? Uh-huh. Llavors, doncs, en aquests casos, no hi ha problema. El programa continua el seu funcionament fins a la funció. Llavors, doncs, al moment doncs, de la defunció de la persona, el deute que s'ha generat, doncs, es continua pagant amb els mateixos lloguers. O sigui que, en aquest cas, doncs, els hereus trigarien un temps fins a recuperar la possessió completa de la vivenda, fins que es pagués allò que la persona gran doncs, ha estat disposant. Però ha estat pel seu benestar, clar.
I, David, ara penso algú que ens estigui escoltant d'aquest sistema Pensium i que digui, home, potser a mi m'interessaria, diu, però és que casa meva, pues, bueno, doncs sí, he viscut molts anys i no està com preparada per llogar i treure un lloguer molt bo, o sigui que primer hauria de fer com una inversió o tal. Aquests queden exclosos o també podrien entrar?
No, no, aquests també queden exclosos. De fet, això és molt normal amb totes les famílies amb les que parlem. Ens trobem doncs, que els habitatges doncs, fa temps que potser s'actualitzen,
s'han de fer reformes.
Van canviant totes les regulacions, etc. O inclús doncs, a pintar, posar-ho al dia. Això nosaltres també ho financem. De fet, quan parlem amb una família, fem una visita a l'immoble, fem una valoració i unes recomanacions. Unes recomanacions per poder llogar el millor possible. Que consisteix doncs, en donar una mà de pintura, aquell requeriment legal del tema de la instal·lació elèctrica, posar-lo perquè si no no es podria llogar, o sigui que fem també una posada en valor de la vivenda. Això, el que nosaltres li presentem és un pressupost per si vol fer amb nosaltres i ho financem. Si resulta que la família té un conegut doncs que és un manetes, que sap pintar i que sap fer-se aquestes coses, o bé té un conegut industrial que és capaç doncs, de fer aquestes coses i és de confiança de la família, no tenim cap inconvenient tampoc amb que siguin ells.
I seguim allà. Jo estic en el cap d'algú que està pensant anar a una residència, ja veig, tinc el pis una mica així s'atrotinat perquè té la cuina de fa 40 anys, ja veig que això ho podríeu finançar, però ara penso, el pis o la casa ha de tenir alguna característica, ha d'estar en algun lloc adequat o queda exclòs si no està en aquesta província o no està en aquesta comarca o tal... Com hauria de pensar això?
Bueno, jo diria que clar, cada situació s'hauria de donar. Si algú es troba amb aquesta necessitat d'haver d'anar a una residència, que contacti amb nosaltres i nosaltres li farem un estudi.
I com contacten amb vosaltres?
És probable que si l'habitatge doncs, es troba en un punt que és de molt difícil llogabilitat, doncs nosaltres li diríem que no li recomanem fer el programa perquè no podríem garantir-li els ingressos durant 10 anys, que és el que habitualment fem, perquè la llogabilitat no és clara. Però, clar, això no ho sabem fins que no es mira. Inclús, doncs, a vegades, en un poble petit resulta que està a prop d'una àrea industrial o d'alguna...
Algun polígon o alguna...
econòmica... Que genera moviment i genera lloguer. O sigui que el que sí que nosaltres acostumem a encertar, tenim un percentatge d'encert d'un 98%, una cosa així, 98,2, em sembla, respecte al preu de lloguer que li diem que pensem que trauríem.
I dius que el millor és, si tenen un dubte o tenen una idea, és contactar amb vosaltres. Com es contacta amb Pensium?
Amb nosaltres poden contactar a través de la nostra pàgina web, evidentment, de Pensum.es, però si no per telèfon també, al 93-880-6480.
Molt bé, aleshores diem Pensum.es i 93-880-6480. I això és per anar a una residència. O sigui, ho hem de recordar, que és jo necessito diners per anar a una residència. Si tinc un pis buit, tinc dos pisos i tinc un pis buit i necessito diners per a altre tipus de servei, també podria anar a Pensium?
També perquè l'únic factor necessari és que s'alliberi una vivenda per posar-la a treballar. De fet, ara estem notant, no sé si és que la crisi aquesta post-Covid està entrant ràpidament, que, tot i que hi ha molta gent que es planteja anar a les residències, també n'hi ha molts casos en què el que fan és que es porten la persona gran a casa, una filla, un fill, i queda una vivenda lliure. En aquest cas, doncs, també podrien entrar en el programa perfectament i la vivenda que queda lliure és la que posaríem en lloguer i li facilitaríem els recursos que pogués necessitar aquesta persona gran, que ara va amb el fill, doncs per si vol doncs, utilitzar uns serveis d'un cuidador o que pugui precisar, doncs també ens estem trobant que tot i que està fa molt poc, no?, que estem sortint amb aquesta nova situació, sembla que passi molt de temps, però en realitat estan passant poques setmanes, tot passa molt ràpid. Mm. Doncs, doncs ens trobem ja amb famílies que es troben en aquesta circumstància i també podrien entrar en el programa en aquests casos.
Doncs David Igual, director d'Operacions de Pensium, moltíssimes gràcies per haver tornat a compartir una estona d'aquesta tarda amb nosaltres. Esperem que moltes persones puguin veure que hi ha una altra possibilitat, que per a aquestes persones que necessiten residències no s'acaba tot en tenir els diners al compte en la pensió, sinó que hi ha altres possibilitats com a posar a treballar el teu pis, la teva casa. Moltíssimes gràcies, David Igual, director d'Operacions de Pensium.
Sí. Afegir una coseta, si em permets un minut.
Digue'm.
I és de que, amb motiu d'aquesta situació, hem incorporat dues prestacions en el programa per a les persones que l'utilitzin, hagin d'anar a una residència, i és que també tindran una tauleta, una tablet, perquè puguin, com ara això de les comunicacions amb les famílies, pla físic serà una miqueta més... més complexa, doncs hem incorporat també que els nostres usuaris puguin tenir una tablet per poder-se comunicar amb les famílies. En
aquest... molt bé. Eh?
Molt bé. Suposo que Pensium.es podran veure tota la informació?
Això mateix.
Podem dir que Pensium pensa.
Oh, ostres, ja us han fet un eslògan, aquí del Marc, sense... Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Fins una altra.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui trobem algunes ofertes també molt variades. Trobem, per exemple, que Ayer Davis Mirasol a Sant Cugat del Vallès busca un educador social. També busca un educador social a la residència Los Tilos. També, per altra banda, busquen personal, per exemple, com metge, la residència Cim Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès, busca personal de neteja, la residència Vitalia Sants, a Barcelona, i, com no, busca un infermer o infermera, que sempre n'hi ha, ni que sigui una, en portem sempre, la residència La Torreta d'en Font d'en Fargues, de Barcelona, que van venir a ràdio fa poques setmanes, i també, per altra banda, busquen infermer o infermera, la residència Edelweiss Medical Comfort, que també vam comentar ahir que buscaven un gerocultor. El que diem cada setmana, hi ha diverses ofertes. Hi ha moltes d'infermer, hi ha moltes de terapeuta actualment, hi ha moltes d'educador social, i com sempre, també n'hi hauran sempre, sempre, sempre de gerocultor, que és, podríem dir, la base de treball d'una residència.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
La consulta d'avui ens la porta la Rosaura, des de Sant Quirze del Vallès, i ens pregunta que el meu marit i jo vam pagar un viatge amb l'Inserso que s'hauria d'haver fet el mes de maig i que es va suspendre pel coronavirus. Ens van dir que ens tornarien els diners, però encara no en sabem res.
Carai.
Què podem fer? Doncs aquesta consulta m'ha sorprès perquè no és algo habitual que ens preguntin i he buscat una mica d'informació i sí que tinc una resposta. I és que, primer de tot, dir hola a la Rosaura i dir-li que això que una mica ho hem estat mirant, i el que hem vist és que l'Inserso, cert que, degut al coronavirus, va anul·lar tots els viatges, que tenien a veure, clar, eren una situació complicada, i que des d'aquell moment fins ara, i continuarà, està retornant els diners. Què passa, però? Torna els diners a les empreses amb les quals li van contractar els viatges, i és cert que no hi ha data final per tornar aquests diners, és a dir, que ho van fent devolucions, però... el que està clar és que tornen els diners, fins a un 90% de la quantia estan tornant, excepte unes despeses de gestió, tornen els diners en la seva quasi totalitat.
Molt bé, doncs, Carles, gràcies, ens veiem la propera setmana. Carles i Josep.
Moltes gràcies. Veiem.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Adéu-siau.